Bona tarda, ara són les 2 del migdia. La investidura de Pedro Sánchez és més a prop que mai. Els acords entre independentistes i el PSOE poden per fer possible aquesta investidura del que serà el nou president del govern espanyol. Estan, com dèiem, al caure. Ja m'han anat explicant durant aquesta setmana que les negociacions s'havien accelerat i avui dijous és el dia clau per tancar totes les enteses. Cal tenir present que demà es reuneix la mesa del Congrés dels Diputats i aquesta pot fixar ja la data per al ple d'investidures. Per això que els partits s'han apressat avui a tancar pactes que tenen a veure amb l'amnistia primer i també ho hem conegut aquest matí, el traspàs integral de Rodalies. Així ho han pactat Esquerra i el PSOE. De fet, l'executiva dels Republicans es reuneix avui per avalar aquests pactes. L'escenificació dels acords, per tant, podria tenir lloc aquesta mateixa tarda. Amnistia encarrilada. Esquerra i el PSOE han acordat avui, com dèiem, el traspàs integral de Rodalies a la Generalitat. És una fita històrica per al país després d'incontables reclamacions del govern català. Si l'acord es fa efectiu i tira endavant, la Generalitat assumirà la gestió del que va quedar pendent en el traspàs parcial que Zapatero ja va fer el 2010. Ara, gestió de vies, trens i personal passaria a mans del govern català, que ara ja controla línies, horaris, freqüències de pas i també preus dels bitllets. Com si fos una metàfora del que ha anat passant els darrers anys a Catalunya, l'acord per al traspàs de Rodalies ha costat tant d'arribar com ho han fet aquests anys els trens a les estacions. Si Sánchez és president i compleix l'acord, la Generalitat cal que s'arremangui, perquè no serà fàcil posar ordre a tot el desgavell diari de Rodalies. És una oportunitat d'or per demostrar que el país té el múscul i la capacitat suficient per gestionar una xarxa ferroviària complexa com la de Rodalies. Això sí, no val posar d'exemple la gestió dels ferrocarrils, perquè sí que és veritat que funciona de Déu, però l'extensió de la xarxa no és ni de bon tros la mateixa que la de Rodalies. Caldrà els millors professionals per reconvertir un servei que ara és un desastre diari i que no té la confiança dels ciutadans que ja s'han cansat d'esperar el tren.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui ja és un dia on les notícies van caient minut a minut. Estarem pendents al llarg també d'aquest informatiu per explicar-vos en directe tot el que va passant. Júlia Julé, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè tenim una orella també posada a Bèlgica, on avui Carles Puigdemont ha reunit la plana major de Junts per decidir si donen el sí definitiu a Pedro Sánchez.
Sí, la direcció del partit es reuneix per avalar l'acord sobre l'amnistia que s'ha tancat aquesta setmana amb els socialistes. El calendari que maneja ara Junts davant la possibilitat que el debat d'investidura se celebri ja la setmana vinent és convocar per aquest mateix cap de setmana una reunió extraordinària del Consell Nacional i que hi hagi després una consulta a la militància si es dona el vistiplau definitiu a aquest pacte amb els socialistes.
De fet, estem pendents d'una possible compareixença de l'expresident Carles Puigdemont, que s'ha anunciat aquest matí però que s'està allargant, per explicar què s'hi ha tractat en aquesta reunió de la cúpula de Junta. En bon punt comenci, l'escoltarem aquí a l'Estel migdia en directe. Mentrestant, el Partit Popular ja està maniobrant al Senat, on té, recordem, majoria absoluta per posar traves a la que podria ser la futura llei d'amnistia.
Concretament, el partit prepara una reforma del reglament de la Cambra Alta per modificar l'article que regula els projectes de llei declarats urgents pel govern espanyol o el Congrés.
També tindrem temps per als esports i per explicar-vos que el Terrassa es classifica per a la segona ronda en la festa de la Copa del Rei. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Acompanyarà Espanyol i Barça després d'eliminar l'Albacete per la mínima. Ahir, diversos estadis catalans van rebre la visita dels millors equips de l'Estat. El Rubí es va quedar a l'esport portes caient per 1-2 amb l'Atlètic Club de Bilbao.
I el Benvibre prohibeix l'accés a l'aficionat que va proferir insults masclistes a l'àrbitre del partit contra l'Uni Girona.
Ha fet en un documunicat on condemna els fets que van succeir el cap de setmana passat. L'aficionat va ser expulsat del pavelló per l'àrbitre, però aquest es va negar a marxar i va continuar insultant en un vídeo que ja s'ha fet viral.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sapiguem quin temps ens espera per les properes hores. Actualitzem aquest temporal que s'acosta i que creuarà el país de punta a punta. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per aquest canvi de temps que ens porta un ambient ja d'avançada tardor i demà de ple hivern. Aquesta tarda continuarà fent molt de vent, ratxes de més de 70-80 km per hora. Puntualment es pot arribar als 100 km per hora i també precipitacions que han de continuar caient al llarg de les properes hores a bona part de les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i a la resta també ha anat fent al llarg del matí, tot i que aquesta tarda ja s'han de començar a obrir clarianes a les comarques de l'extrem sud, però vaja, precipitacions que no seran molt fortes, tot i que al Pirineu es poden acumular quantitats importants de precipitació. I atenció també al temporal marítim amb onades de fins a 4 metres d'alçada. I un altre aspecte a tenir en compte són les temperatures, que aniran baixant al llarg de la tarda, i les mínimes d'avui les tindrem aquest vespre quan l'ambient sigui ja pràcticament a ple hivern. La cota de neu estarà situada només per damunt dels 1.200 a 1.400 metres d'alçada. Per tant, ambient ja d'hivern de cara a demà. Demà, nevades a les comarques del Pirineu, especialment al Pirineu de Lleida. A la resta, nuvolositat variable. Encara bufarà el vent, però fluixarà respecte avui. I les temperatures demà seran de ple hivern a tot Catalunya.
De fet, alerta amb aquestes ventades que ens explicava el Jordi ara. El Meteocat té activat avisos pel fort vent i també per la mala mar amb un temporal que ja està afectant a gran part del país. Per això, cal anar en compte i no acostar-se als espigons, passejos marítims i esculleres, ja que les onades poden superar, diu el Meteocat, els 2,5 metres. Fins a les 12 del migdia ja els bombers han rebut una cinquantena d'avisos pel temporal de vent. La majoria d'aquests avisos han tingut sigut ja a Girona. També hi ha hagut esllavissades per forta pluja. Cada moment ha caigut al Pirineu de Lleida, així que precaució. Dit això, passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Acord històric entre Esquerra i el PSOE per al traspàs integral de Rodalies de l'Estat a la Generalitat. L'acord s'emmarca en les negociacions perquè els diputats republicans a Madrid votin a favor de la investidura del socialista Pedro Sánchez. Els republicans asseguren que el document pactat fa referència a un traspàs integral per fases i això inclou traspassar Catalunya a la gestió de vies, trens i estableix també com s'ha de pagar tot això.
De fet, que hi hagués un traspàs integral de la gestió de Rodalies era una condició que ha posat Esquerra Republicana al llarg de la negociació amb el PSOE i que el partit no pensava rebaixar. Segons el pacte, que inclou el traspàs de trens, vies i el finançament necessari, aquest traspàs es culminarà a partir de diverses fases per fer-lo efectiu.
Així doncs, amb aquest acord de traspàs es culmina una reivindicació històrica de la Generalitat, un camí que va començar el 2010, és a dir, ara fa 13 anys, quan ja es va traspassar part d'aquest servei de Rodalies. Aleshores, l'entesa va ser entre dos dirigents socialistes. José Montilla estava al capdavant de la Generalitat i José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa.
La Generalitat de Catalunya, los catalanes van a tener cercanías. Quiero que lo tengan en las mejores condiciones posibles.
Així ho anunciava, ho escoltàvem aleshores, president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, un acord que en aquell moment ja es va definir d'incomplet.
I gràcies a aquell traspàs, Catalunya va aconseguir el control dels horaris i les tarifes, la definició de les freqüències, destinacions, organització de les línies, i és, de fet, el titular del servei de trens. Aleshores, van quedar al marge qüestions com la gestió d'aquests trens, el personal i la infraestructura, que encara estan en mans de Renfe i Adif.
Enmig de tot plegat durant aquests 13 anys, entre traspàs i l'acord d'avui, la xarxa de Rodalies s'ha anat degradant i, com a conseqüència, el servei també s'ha vist perjudicat amb retards constants, incidències i avaries en la infraestructura que han fet perdre la paciència dels usuaris.
Com a mesura de pressió i per argumentar la necessitat d'aquest traspàs integral, el govern va treure a la llum un informe a principis d'aquest mes d'octubre on detallava que durant el 2022 es van registrar 831 incidències greus que van superar, atenció, els 100 minuts de retard acumulat. De mitjana, això vol dir més de 2 incidències al dia. La principal causa d'aquestes incidències, segons el govern, ha estat el mal estat de la infraestructura.
Per això, a diferència del traspàs parcial que es va fer l'any 2010, Esquerra i el PSOE han pactat avui que les estacions, les vies, les catenàries i els trens passin a ser gestionats per la Generalitat. També el personal de Renfe, empresa pública estatal que passarà a dependre ara de la Generalitat, segons han pactat avui els dos partits. Sobretot es tracta de maquinistes que reiteradament s'han mostrat en contra d'aquest traspàs. Per això podem saludar a aquesta hora a Diego Martín Fernández, ell és secretari general del sindicat de maquinistes SEMAF. Senyor Fernández, buenas tardes, muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo valoran ustedes este acuerdo que se ha hecho público hoy para el traspaso de Rodalies a Cataluña?
Bueno, nosotros lo valoramos negativamente, lógicamente, porque no hemos sido ni siquiera conocedores de primera mano de este acuerdo, implicando a los trabajadores, tanto del grupo Renfe como ahora del administrador de infraestructuras, Adif. Hemos sido conocedores por la prensa y ni siquiera nos han adelantado ningún tipo de información ni de afectación a los propios compañeros y compañeras que ahora, a día de hoy, prestan servicio en Cataluña y que afecta directamente a todos los derechos laborales de todas las personas trabajadoras de todo el ámbito estatal, al final.
Concretamente, ¿cómo les afectaría este traspaso en el ámbito de los derechos laborales?
Hombre, a día de hoy todos los trabajadores, tanto del grupo Renfe como de Adif, pertenecen a una entidad pública estatal, dejarían de pertenecer, cosa que no quieren hacerlo, o sea, no quieren prácticamente todo el personal del grupo Renfe tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, quiere seguir perteneciendo a la entidad pública y atenta gravemente contra estos derechos laborales que están acordados en convenio con este grupo. No sabemos cómo va a afectar porque realmente no tenemos información de este acuerdo.
¿Ustedes por qué no quieren depender ahora de la Generalitat?
No, no es que no queramos depender de la Generalitat, es que no queremos dejar de pertenecer al grupo Renfe, que es distinto. O sea, a día de hoy la titularidad del servicio de Rodalies en Cataluña es de por parte de la Generalitat, decide frecuencias, decide tarifas y tiene subcontratado, en teoría, al grupo Renfe. Lo que pasa que ahora mismo hay una inseguridad jurídica tremenda porque desde el año 2018 no se suscribe un contrato o programa con el grupo Renfe, por lo que no se puede acordar necesidades o no con esta empresa de cara a ofrecer un mejor servicio al ciudadano.
Si finalmente este traspaso tira hacia adelante, ustedes como trabajadores o como sindicato SEMAF, ¿qué medida de presión les queda?
Hombre, a día de hoy todo el Comité General de Empresa, que nos hemos reunido varias veces para tratar este y otros temas que han ocurrido recientemente dentro de la operadora, se han manifestado en contra de este hecho. Lo que pasa que nos volveremos a reunir, ya hay una convocatoria urgente para tratar este tema precisamente y decidiremos los pasos a dar como Comité General de Empresa, como trabajadores, como maquinistas, como ferroviarios al final, porque afecta a todo el sector ferroviario.
Diego Martín Fernández, secretario general del sindicato SEMAF, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta el migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Per tancar l'acord per Rodalies i també aquests últims arrels de la investidura, el ministre de la Presidència en funcions del govern espanyol, Félix Bolaños, és a Barcelona. Aquesta mateixa tarda, de fet, podria firmar-se aquest pacte que comentàvem entre el PSOE i Esquerra al Palau de la Generalitat. Per tant, anem cap allà per saber quin ambient s'hi respira a aquesta hora del migdia. I tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es troba ara mateix aquí al Palau per centrar-se de ple les negociacions amb el PSOE. De fet, tenia un acte a les 12 del migdia al Port de Barcelona que ha anul·lat a primera hora del matí. Tot fa pensar que aquesta mateixa tarda podria escenificar-se l'acord d'Esquerra amb el PSOE perquè ja només falten per tancar els últims serrells de l'entesa i els republicans han convocat una reunió telemàtica de l'executiva per aquest migdia on hi participaran el president del partit Oriol Junqueras i la secretària general Marta Rovira per donar el vistiplau a l'entesa per investir Pedro Sánchez. De moment la informació arriba en comptagotes. Després que dimarts Esquerra fes públic l'acord per l'amnistia, avui s'ha sabut que hi ha acord també per al traspàs de Rodalies i ara faltaria saber si Esquerra també acaba tancant alguna entesa per reduir el dèficit fiscal.
Gràcies, Judit. Com us dèiem, també en titulars, els acords per a la investidura de Sánchez s'estan tancant també des de Brussel·les, comandats per l'expresident Carles Puigdemont. Avui s'ha reunit allà la cúpula de Junts per valorar aquests acords i per decidir si els seus diputats a Madrid donen el sí definitiu per investir o no a Pedro Sánchez. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Sí, aquest matí s'ha sabut que el president Puigdemont ha reunit els màxims dirigents del partit a la capital de Bèlgica. En unes imatges de la reunió, flanquejat a banda i banda, tenia els màxims líders dels juntaires, és a dir, la presidenta del partit, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull. A la taula també hi havia l'eurodiputat Toni Comín, que ha suspès la presentació del seu llibre que havia de fer avui a Elna, a la Catalunya del Nord. També l'acompanyaven la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i la presidenta del Parlament, Anna Erra, entre d'altres. A primera hora s'ha comentat que el ministre Félix Bolaños podria venir a Barcelona per tancar alguns serrells amb Junts. Finalment, però, sembla que el PSOE ha enviat un responsable de les negociacions a Brussel·les per acabar de tancar l'acord. Ara mateix el punt que s'estaria debatent és la figura del mediador, peça clau perquè els de Puigdemont donin el sí a l'acord d'investidura.
Gràcies, Pau. De fet, com us comentàvem, Carles Puigdemont hauria de comparèixer durant el llarg del migdia, primeres hores de la tarda d'avui, per comentar el que han tractat la cúpula de Junts en aquesta compareixença. Si és abans de 2:45 i de posar punt final en aquest programa, escoltarem els primers minuts d'aquesta compareixença de Puigdemont. Mentrestant, el Partit Popular maniobra al Senat per posar traves a aquesta possible llei d'amnistia que s'està pactant. En concret, prepara una reforma del reglament de la Cambra Alta, on els populars tenen majoria absoluta, per modificar l'article que regula els projectes de llei declarats urgents pel govern espanyol o el Congrés.
Els populars, que des de les passades eleccions generals utilitzen utilitzen la majoria absoluta al Senat com a contrapoder. Han registrat, com deies avui, una reforma del reglament que pot allargar de 20 dies a 2 mesos la tramitació de la llei d'amnistia.
I precisament els jutges i jutgesses per la democràcia han carregat contra els 8 vocals conservadors del Consell General del Poder Judicial que han firmat una declaració contra l'amnistia i que han demanat al president del Consell celebrar un ple extraordinari.
En un comunicat alerten que aquests 8 vocals saben que no tenen competència per informar sobre projectes de llei i transmeten, diuen, una penosa imatge de servilisme.
Estel migdia.
Pactes entre socialistes i independentistes al marge. La Fundació Anar, entitat que ajuda a nens i adolescents en risc, alerta d'un increment de la violència que pateixen i assegura que ha augmentat gairebé un 40% en només 4 anys. Des del 2008, la Fundació ha analitzat més de 6.000 casos i les xifres són realment preocupants.
Sí, la violència masclista és la que més ha crescut en els darrers 4 anys i especialment la violència vicària dins de l'àmbit familiar. La Fundació Anar també posa el focus en l'àmbit de la parella adolescent on es donen, diuen, situacions de violència que són molt més difícils de detectar. Així ho ha explicat Diana Díaz en una entrevista als micròfons de Ràdio Estel.
A nivel intelectual han avanzado muchísimo, pero sin embargo no lo que se refiere a relaciones afectivas saludables, ¿no? Lo que significa una relación basada en el respeto, en la tolerancia, en la igualdad, todavía hay muchísimo que hacer porque nos damos cuenta, ¿no? Que permiten y toleran y normalizan al final mucha violencia.
I per tal de prevenir els abusos, assegura que la comunicació és fonamental. També cal un suport rotund del nucli familiar, no posar en dubte el relat de la víctima, denunciar-ho a les autoritats, trencar qualsevol lligam amb l'agressor i posar-se també a disposició dels professionals que donaran el suport psicològic necessari en el procés de sanació d'aquesta profunda ferida.
I és que un 5% dels homes tenen desitjos o fantasies per mantenir relacions sexuals en menors. És el que es coneix com la pedofília, un problema que sí s'afronta quan només és una idea, s'evita que acabi desembocant en abusos sexuals que marquen les víctimes de per vida. Aquesta és la feina que fa l'entitat Prevenci, que, segons ha pogut saber Ràdio Estel, durant el mes d'octubre ha rebut 29 trucades de persones que els demanaven ajuda perquè sentien aquest desig.
Una xifra molt similar a la que han rebut de mitjana tots els mesos durant l'últim any. Demanar ajuda quan tens aquest desig cap als menors és un primer pas vital per tal d'evitar futurs casos d'abús infantil. Un pas que és molt difícil de fer per l'estigma que comporta. Ho explica Txell Campmajor, presidenta de Prevenci, en declaracions a Ràdio Estel.
Però és difícil arribar a la situació de que una persona demani ajuda perquè estem davant d'un tabú social molt gran, perquè estem davant d'una situació que la societat moltes vegades qualifica de monstre i, per tant, és molt difícil que realment arribin a demanar ajuda, no? Per tant, és molt important que tinguem projectes com Prevenci que intentin rebaixar aquest tabú social, que enfrontem el problema.
Campmajor explica que no hi ha un perfil característic de la persona que comet abusos. La meitat de casos d'abús sexual a infants i joves els cometen menors d'edat. Si una persona sent aquest desig pels menors, Prevenci té un qüestionari a la seva web que permet saber si una persona necessita ajuda. Si és així, l'entitat atén de manera anònima la trucada de qualsevol persona. Txell Campmajor detalla com treballen.
Valorar quina és la demanda, si la persona necessita un tractament terapèutic o un acompanyament molt més especialitzat en aquesta derivació, i si no, a vegades doncs, aquesta persona ens pot trucar 1, 2 o 3 o més vegades, el que faci falta, perquè anem fent aquest acompanyament, l'acabi portant a identificar si té un problema o no.
Per l'entitat, el més important és evitar que aquestes persones acabin cometent un delicte. D'aquesta manera s'aconsegueix preservar els menors i impedir també que hi hagi noves víctimes d'abusos sexuals.
A tot això, un terç dels joves espanyols ha perdut oïda per escoltar la música molt alta per sobre dels 60 decibels que es recomana per la salut. Més de la meitat de les persones d'entre 25 i 34 anys encastades per GAES ha reconegut que escolta la música 3 hores al dia i el 15% ho fa més de 5 hores.
L'estudi apunta que l'allau de sordesa s'espera que arribi d'aquí uns anys perquè la pèrdua d'oïda no dona senyals fins al cap de 10 o 15 anys. Els metges alerten que més endavant hi haurà moltes persones de 40 anys que, per tant, tindran problemes auditius. Els xiulets o els brunzits avisen quan hi ha una lesió inicial o avançada.
Més coses canvien completament de qüestió. Atenció si sou usuaris del servei de bicing a Barcelona, perquè els treballadors han convocat vaga indefinida a partir del 14 de novembre. Denuncien que l'empresa es planteja un increment salarial molt inferior inferior a l'encariment del cost de vida. També demanen augmentar la plantilla per millorar el servei que presten als ciutadans.
En plena negociació pel conveni, Comissions Obreres i CGT denuncien que l'empresa que gestiona el servei de bicing va proposar una pujada de 3.050 euros repartida en 5 anys, que són els anys que els hi queda la concessió del servei. Els sindicats critiquen que aquesta pujada és molt inferior a l'encariment del cost de vida i a la pèrdua també del poder adquisitiu que pateixen els treballadors. Més enllà de les reivindicacions salarials, els operaris també demanen augmentar la plantilla, que actualment està formada per un centenar de treballadors, per poder millorar el servei que ofereixen. Núria Beltri, de Comissions Obreres, explica l'increment de feina que pateixen els operaris de bicing i la falta de plantilla.
Molta més càrrega laboral als treballadors. Ara les bicicletes són elèctriques i no és el mateix reparar una bicicleta elèctrica que reparar una bicicleta, bueno, de les normals, no? La plantilla, el que hi ha més ara mateix són conductors de logística, mecànics de bicicleta, ara mateix és el 6,5% de la plantilla.
En la convocatòria de vaga presentada a Treball, Comissions Obreres i CGT demanen que l'Ajuntament de Barcelona i l'empresa pública Barcelona Serveis Municipals facin de mediadors. També critiquen que en el concurs per concedir el servei de bicing al consistori no inclogués cap increment salarial per la plantilla, cosa que significa una congelació salarial d'una dècada per als treballadors.
I la Direcció General d'Afers Religiosos organitza els propers 7 i 8 de novembre, és a dir, la setmana que ve, unes jornades per abordar i fomentar l'ús de la llengua catalana en l'àmbit religiós. S'anomenen Jornada Relic i pretenen reflexionar sobre com el català pot esdevenir una eina de diàleg entre diferents religions i contribuir així a la cohesió social.
La idea és donar un nou impuls a l'acord Religions per la Llengua del juliol de l'any passat i al qual s'hi han adherit nombroses confessions. En aquest marc s'han fet 250 actuacions en favor del català i de l'aranès, l'Escola d'Administració Pública, la Secretaria de Política Lingüística i també el Consorci per a la Normalització Lingüística i col·laboren.
Un apunt de successos, la Guàrdia Civil investiga la mort d'una dona que ahir van trobar surant a la platja de Blanes. Dos nois van veure el cos i van avisar els serveis d'emergències que van intentar reanimar-la sense èxit.
Segons han explicat fonts de l'Ajuntament de Blanes, a Ràdio Estel encara no s'ha pogut identificar aquesta víctima. Els agents van trobar les seves pertinences a la sorra, prop d'on van trobar el cos, però no hi havia cap document d'identitat. La policia local també es va posar en contacte amb nedadors que són habituals, que van a aquesta platja per veure si la coneixien, però cap d'ells l'ha pogut identificar. Ara se li està fent l'autòpsia a la víctima i la Guàrdia Civil és el cos encarregat d'aquest cas.
I a Tarragona, en marxa des de primera hora del matí, un dispositiu policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i precisament també de la Guàrdia Civil. S'estan fent 7 entrades en domicilis de la Riba, això és a l'Alt Camp, Coma-ruga, el Vendrell, Reus i a Tarragona.
Sí, els agents han entrat ja a 4 punts, entre ells un habitatge al carrer Ramon Cajal i en un altre al barri de Sant Pere i Sant Pau. Segons fonts properes a la investigació, l'objectiu és desarticular una banda criminal dedicada a les estafes. Es preveuen detencions relacionades amb delictes informàtics, una investigació que està sota secret d'actuacions.
I abans dels esports, us expliquem que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha declarat aquest matí a l'Audiència Nacional, ho ha fet pel cas Rubiales.
Ho ha fet en qualitat de testimoni, però ben poc ha pogut oferir. Segons informa El Mundo, de la Fuente ha dit que estava totalment al marge d'aquest cas i que no en sabia res. També ha declarat Pablo García Cuervo, excap de comunicació de la Federació, i Enrique Yunta, subdirector de comunicació. El jutge investiga el petó no consentit de Rubiales a Jennifer Hermoso i les pressions que aquesta jugadora va rebre per tal de salvar el càrrec a Rubiales.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Era bé, 2:24. Obrim la informació esportiva parlant del Terrassa, que aconsegueix classificar-se per la segona ronda de la Copa del Rei en una jornada plena d'il·lusió pels equips més modestos.
Els agarencs han eliminat l'Albacete de segona divisió gràcies a un gol de Jordi Cano. Al minut 49, l'autor de la Diana ha dedicat el gol a l'afició i creu que s'ho mereixen.
Tenia molt marcat aquest partit perquè bé, ja ens ho van guanyar l'any passat per jugar-lo i ja et dic que molt feliç per l'equip, que necessitava una alegria així, també el club, l'afició. Ha sigut una festa i els hem donat aquesta victòria per ells i ara intentar la següent ronda donar-li una altra victòria.
6.500 espectadors han omplert l'Olímpic de Terrassa en una festa del futbol que s'ha extès per tot Catalunya.
En canvi, el Rubí es va quedar a les portes del somni d'eliminar l'Atlètic Club de Bilbao de primera divisió.
Els vallesans han aguantat les escomeses del segon rei de copes fins al minut 50, quan Aduares, per partida doble, ha posat per davant els visitants. La reacció del Rubí ha arribat al minut 86 amb un gol de Marc Rodríguez, que en Cesc l'agradaria, però acabat resultant estèril. Davant de més de 4.000 espectadors, la plantilla del Rubí recordarà aquesta nit per sempre. Aitor Torres és el capità de l'equip.
Tenía muchas ganas de que llegara este día. Para mí ha sido un sueño cumplido. El fútbol, después de tantos años, pues bueno, me ha sonreído y ya te digo, muy orgulloso del partido que hemos hecho y hemos luchado hasta el final.
El Badalona, per la seva banda, ha resistit 120 minuts contra el Cádiz amb un expulsat però acabat caient a la tanda de penals, mateixa situació que el Nàstic, que ha caigut des de la pena màxima davant de l'Orihuela. El Girona va estar a punt de perdre en la seva visita a San Roque de Lepe. Un gol de Savio al minut 89 va salvar els gironins. L'Andorra no va tenir tanta sort i va caure eliminat al camp de l'Astorga per 1-0, mateixa sort que l'Europa, que va ser eliminat per l'Els, amb la millor entrada de la història del Nou Sardenya. L'entrenador del club, Ramon Gatell, valorava així la resposta de l'afició i el partit dels seus.
Pell de gallina, vull dir, al final és brutal com l'afició estava, com tothom, vull dir, tothom, tot el camp, doncs, com ha animat, com ha estat, com ens ha ajudat i com han viscut el partit, perquè al final és un premi del que va ser la temporada passada i era això, era una festa, però que la veritat que volíem competir i crec que l'Europa, tant a dins del joc com a la grada, crec que hem competit fins al final.
Per últim, el Manresa va portar l'Oviedo a la pròrroga, però no va poder eliminar l'històric club, ara a segona divisió.
Tot això és el més destacat que has deixat aquesta jornada de Copa, que no ha deixat tampoc massa altres sorpreses.
I és que els favorits no van tenir problemes per passar de ronda. El Rayo Vallecano va endossar-li un 6-0 a l'Atlètic Lugones, al Valladolid una maneta al Peña Deportiva, Sevilla i Celta de Vigo tampoc van fallar contra Quintanar i Torégano, però les golejades de la jornada les van protagonitzar Getafe i Betis, que van passar de ronda guanyant 0-12 al Tardienta i 1-12 a l'Hernán Cortés, respectivament. La sorpresa de la jornada la trobem a Barbastro, on un equip de la segona RF ha eliminat la Ponferradina de segona divisió. Avui nova tanda de partits, però ja sense representació catalana.
I encara en futbol masculí, ja coneixem els àrbitres encarregats de xiular la jornada 12 a primera divisió.
Álvaro Larroja xiularà el Real Societat Barça i Manuela Montero serà el col·legiat principal de l'Osasuna a Girona. Per cert, que fa uns minuts el Madrid ha anunciat la renovació de Rodrigo fins al 2028. El pacte, que situa la clàusula de rescisió del jugador en 1.000 milions d'euros, arriba només uns dies després de la renovació de Vinícius.
Parlem de bàsquet, doble victòria catalana a l'Eurocup femenina.
L'Uni Girona només conjuga el verb guanyar a Europa. 9 triomfs segueixen invictes a l'Eurocup. Ahir va caure la quarta contra el Dudelange per un còmode 68-86. El Cadí també va guanyar, ho va fer, això sí, amb menys tranquil·litat. Un gran darrer quart va donar a les urgellenques el triomf per 3 punts de diferència, 69-66, contra el Breno. L'equip continua segon de grup amb 3 victòries i una derrota.
Encara sobre l'Uni Girona, l'equip va jugar dissabte passat contra el Benvibre, la cinquena jornada de Lliga, un partit marcat pels insults masclistes que un home va proferir a l'àrbitre del partit.
I avui el Benvibre s'ha pronunciat sobre els fets. En un comunicat, el club ha prohibit l'entrada a l'aficionat que va proferir aquests insults. Malgrat que la col·legiada va expulsar el seguidor del pavelló, l'home es va negar a abandonar les instal·lacions i va seguir insultant des d'un fons. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i fins i tot Pau Gasol l'ha comentat, qualificant-ho d'inacceptable.
En tenis, polèmica també pel Jeska, Medvedev va fer al públic durant l'Open de París.
El rus va caure ahir eliminat del torneig de setzens de final en una lluita titànica amb el búlgar Dimitrov. El primer set va ser clarament pel seu rival, 3-6, però es va reconnectar de Medvedev per guanyar el segon al tiebreak, 7-6, i forçar de nou al tiebreak al tercer, però acabar caient per 6-7. Va estar queixant-se durant tot el partit, que el públic el xiulava, i quan va marxar de la pista, un cop acabat el maig, es va agafar el dit del mig i el va ensenyar a la graderia. En roda de premsa, ha ironitzat sobre el gest.
No, I didn't, I just checked my nails like this. So, no, really, it's
no, estava ensenyant el dit, me l'estava mirant. Per què hauria de fer això a la meravellosa gent de París? Ha dit irònicament. Qui també ha caigut, però sense polèmica, és Roberto Bautista. Ho ha fet per un clar 6-3-6-2 contra el polonès Urcax. El torneig es queda així sense representació espanyola.
I encara en tenis, l'alemany Alexandre Zverev ha estat condemnat, atenció, a pagar 450.000 euros a la seva ex parella per agredir-la.
És el que ha sentenciat el tribunal de Tiergarten en considerar culpable d'un delicte de lesions l'actual 9è millor jugador del món. Zverev va presentar un recurs en considerar que el procés judicial no ha estat just amb ell.
Estel migdia.
Atenció a tots aquells que sigueu fans dels Beatles, perquè avui es publica una cançó inèdita de la banda britànica després que la intel·ligència artificial hagi fet possible extreure la veu de John Lennon d'una cinta de caset gravada als anys 70. La cançó es diu Now and Then.
I know it's true. It's all
Agafant aquesta mateixa veu de base, Paul McCartney i Ringo Starr han completat la cançó mesclant-hi també una antiga gravació de guitarra que va fer George Harrison.
El tema té l'origen en un casset casolà que va gravar Lennon als anys 70 i s'ha anat completant durant gairebé 40 anys, aprofitant que avui, concretament, d'aquí a mitja hora es publica aquesta cançó dels dos Beatles que segueixen vius. Han fet un curt documental on expliquen el procés de creació d'aquesta cançó, un documental que, per cert, ja es pot veure a les xarxes socials de la banda.
D'aquí una estona, Fabricació Pròpia, parlen amb un expert sobre aquesta qüestió. No us ho perdeu, tornem demà. Bona tarda.